Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Mama, ara veig que l'entorn està una mica més tranquil perquè alguns han descobert que Iñaki Peña no és manco.
Està tranquil, Ballús, tu?
Sí, sí, jo crec que el Barça té problemes o hi ha punts potser més preocupants que no sí. La porteria. Que hi ha coses que a Xavi li fan rascar més la closca que no pas el fet de no tenir a Marc-André Ter Stegen sense cap mena dubte. I els últims partits, evidentment, sí que ho han corroborat, però Iñaki Peña, vaja, també jo li recordo aquella eliminatòria amb el Galatasaray que gairebé el Barça... li complica la vida.
Ara ho deia també el Joan Martí, més enllà de la baixa de Ter Stegen, la transcendència a nivell classificatori, no? Perquè parlàvem també del que va marcar el Clàssic. Aquest Barça Atlètic de Madrid també pot marcar moltes coses. El Madrid i el Girona tenen 38 punts. El Barça és quart amb 31, els mateixos que l'Atlètic de Madrid, però l'Atlètic de Madrid a més té un partit pendent. És a dir, perdre'l podria suposar que, a banda del Madrid i del Girona, també l'Atlètic de Madrid es pogués allunyar un Atlètic de Madrid que està demostrant que si alguna cosa és sòlid també aquesta temporada. Això també ha marcat avui la prèvia tant a la sala de premsa de la ciutat esportiva, l'Aia, com també a Madrid, amb el Xolo, no?
Sí, Xavi creu que el partit de demà no serà definitiu en el desenllaç de la Lliga, però sí que creu que pot marcar la dinàmica. El que vol l'entrenador del Barça és mantenir la línia de la segona part contra el Rayo i que el bon joc serveixi per sumar els 3 punts.
Sí, en caso de no ganar, pues sí, serían puntos, pero creo que la liga es muy larga, es muy larga. Nosotros queremos ganar y queremos acortar estas distancias y ojalá fuéramos líderes. No estamos en una situación cómoda, claro, vamos a 4 puntos de 2 equipos punteros, pero esto habría que seguir en el caso de que mañana la cosa no funcionara y tendríamos tiempo suficiente, pero queremos pensar en positivo de que mañana saldrá un buen partido, que conseguiremos los 3 puntos y que sí, y que seguiremos en esta dinámica buena. Porque...
Xavi ha destacat el bon moment de l'Atlètic de Madrid i ha dedicat molt bones paraules a Simeone, sobretot pel fet de portar ja tantes temporades en Porto Gons al capdavant de l'Atlètic de Madrid i mantenir-se tant de temps com a tècnic d'un club gran. De la seva banda, l'argentí, que no ha guanyat mai el Barça quan han jugat de visitants, són ja 16 visites de Simeone al Camp Nou i mai ha guanyat, assegura que els fets demostren que l'Atlètic de Madrid està molt a prop de Barça i Madrid ja, que ha fet una gran escalada en els últims anys.
Es difícil ponerse a valorar. En principio, siempre el Barcelona y el Real Madrid parten, como lo dicen los números, con más posibilidades de ganar. Creo que en este último tiempo hemos acortado esas situaciones en base a hechos, no palabras, y bueno, a seguir trabajando, buscando acortar cada vez más esas distancias que antes eran enormes.
Prohibit fallar demà? És a dir, l'empat és un mal resultat per l'Atlètic de Madrid, però també pel Barça, no?
Total, sí, evidentment.
Total, total. Sí, sí.
O més pel Barça, pel fet de jugar a casa.
Xavi s'ha preguntat ja diverses vegades també abans del Porto pel tema de la importància d'aquests dos primers partits de la Lliga. Xavi diu que tots els partits són importants, però agafa una volada fonamental. És que tot el que no sigui guanyar aquests dos primers partits, el nivell que està el Girona i el nivell que està el Madrid et fa... a hores d'ara despenjar-te de la Lliga, que després et pots tornar a enganxar, però et fa que te'n pots anar a l'aturada nadalenca a 8-9-10 punts del Madrid o del Girona, i és un problema. Per mi són fonamentals els dos partits. Primer, evidentment, el de demà, i després el del diumenge vinent. Per mi pot marcar. O sigui, pot marcar el camí del Barça a la Lliga.
Sí, és que el tòpic, no?, que diu les lligues no es guanyen al novembre. No es guanyen, però sí que es poden perdre
sí,
al novembre.
Total.
I si tu no treus els 6 punts contra Atlético de Madrid i Girona, crec que et queda realment molt despenjat. Evidentment, de portes en fora no s'admetria, però quedaries molt apartat de la lluita per la Lliga, fins al punt de que, si ens estem posant en el mode pessimista,
ja sé per on vas.
Si et poses a pensar i et poses a 7, 8, 9 punts, segons com, quan arribi el febrer, quasi que has d'apostar totes les fitxes que tinguis a intentar el miracle a la Champions. Vull dir, en un escenari de que arribes al mes de febrer mig despenjat, és que al final són 8 partits.
De la mateixa manera, però, que ens posem en l'escenari, en l'hipotètic escenari de catastròfic, també és un moment que el Barça pot donar un cop de punt sobre la taula, guanyar els dos i capgirar la dinàmica que ara mateix excepte el partit del Porto, però que ara mateix està immers al Barça en aquesta lliga.
No, però és per explicar la transcendència real.
Sí, sí.
Sí, no, no, jo confio, de fet ho deia abans amb el micròfon tancat, que crec que el Barça pot fer el 6-6, però és per explicar la transcendència realment que tenen aquests dos propers partits.
Sí, sí. La sensació és que si te'n vas a 6 punts, que és el que suposaria un empat, és una mica el que deia Estuans Toni, que el Barça no transmet doncs, la seguretat que transmet el Madrid per retallar 6 punts a un equip que saps que la fiabilitat que té és molt gran. No la transmet el Barça. I, per molt que de portes en fora no es vulgui dir, de portes en dins el club ho sap. I el vestidor ho sap, i la directiva ho sap, i ho sap tothom. Llavors, jo no crec que, i evidentment que el càrrec de Xavi no està en joc amb aquests dos partits, però sí que jo crec que ho sap tothom a dins del club, que aquests dos partits doncs, estan molt senyalats en el calendari i que la valoració de com acabi la temporada pot passar per com vagi en aquestes dues setmanes.
Faria més mal un empat o una derrota contra el Girona o contra l'Atlètic de Madrid?
Més mal aquí?
Al Barça.
El club, vols sí. dir, els aficionats?
No, home, en general.
A dins del club, potser...
Contra el Girona,
sí,
no?
Segurament contra el Girona. Perquè és la sensació aquesta de que un equip amb menys recursos està fent una cosa que tu voldries fer, no?
És que
i jugant d'una manera que tu voldries fer.
L'Atlético, poca broma, que està jugant molt bé. És a dir, sí, per mi el Barça, números en mà aquest any, és que no és favorit per guanyar demà. El nivell que està Griezmann, amb Morat endollat, amb la intensitat que et col·loca l'Atlético, de debò, crec que el Barça... És a dir, és infinitament millor l'Atlético que el Porto o que el Rayo. I mira el que has patit contra Porto o contra Rayo.
Jo crec que aquí la clau és saber quin Barça veurem. O sigui, què veurem? El Barça de Sant Sebastià o el Barça de les últimes setmanes o el Barça de la segona part de l'Oporto? Jo crec que si el Barça està en el seu millor moment, o sigui, si el Barça li dona continuïtat al dimarts, jo crec que el Barça pot guanyar perfectament, però jo tinc el dubte realment de quin Barça veuré demà.
I jo crec que s'ha de veure una mica més que la segona part del Porto, eh?
Totalment.
Si no es veu una mica més, complicat, perquè l'Atlètic...
Complicat guanyar, vols dir?
Sí, sí, sí. Perquè l'Atlètic és un senyor aquí, però el que deia el Toni...
És molt bona la segona part. Bueno, a mi em va agradar bastant la segona part l'altre
sí,
dia.
Però...
Jo discrepo, crec que es va sobrevalorar una mica la segona part del partit contra el Porto.
Perquè al final vens d'on vens i llavors sí, qualsevol correcte. Brot verd que vegis el magnifica.
Ja que últimament ens estem acostumant a trossejar els partits del Barça, deixeu-me dir que els 35 minuts de la segona part, perquè els 10 primers no són bons, és a dir, el Porto t'arriba, etcètera, etcètera. Però hi ha passa una cosa, hi ha el gol d'aquí, de Joao Fèlix, diria, que aleshores sí que ho canvia tot i aleshores a partir d'aleshores, amb el 2-1, el Barça sí que juga bé. Però és aquesta mania, no mania, sinó aquesta manera que hem d'analitzar els partits ara del Barça, trossejant-los, primera part, segona part, a vegades 20 minuts de la primera, sí, sí. 35 de la segona, etcètera, etcètera.
A veure si aconseguim 90 minuts, no? El que diu el Xavi, que és, per mi és l'assignatura pendent del Barça, donar-li continuïtat a això.
Mira, una mostra de la transcendència del partit és que avui, Laia, Joan Laporta ha baixat el vestidor.
Sí, ha baixat el vestidor després de l'entrenament i ha esperonat els jugadors per demà, també de cara la setmana que ve, una demostració més de la importància que tenen aquests dos propers partits pel desenllaç, pel futur de l'equip. El president, de fet, també ha fet una crida en els mitjans del club, a través de les xarxes socials del club, perquè l'afició els doni demà suport.
Necessitem que tots els culers vingueu a l'estadi Lluís Companys, a l'estadi olímpic Lluís Companys, demà, diumenge, a les 9 de la nit, perquè teniu una cita amb l'equip, teniu una cita amb els nostres jugadors que necessiten el vostre escalf per guanyar. Ells posaran tot, he estat amb ells aquest matí a l'entrenament i estan molt motivats, però necessiten aquest escalf que dona el públic, que donen els culers. Penseu, doncs, que... Vaja, nosaltres estem en un moment de la temporada que és com un punt d'inflexió, aquest partit.
Gens habitual un tipus de missatge així del president Joan Laporta abans d'un partit de Lliga. Es vol que demà l'afició doni suport i també el cert és que no hi haurà l'entrada esperada. Les expectatives doncs, amb un cartell d'aquestes característiques, amb el que hi ha en joc, seria d'un ple o un gairebé ple, i la previsió és que hi hagi entre 40.000 i 42.000 aficionats demà a l'estadi olímpic Lluís Companys.
Arriba el fred. Entrades sí, tampoc eren que barates. No són barates.
Des dels 90 alta. Euros fins als 200, amb només 15% de descompte pels residents de Catalunya, quan normalment és del 25%.
I encara bo que es va guanyar contra el Porto.
Sí.
No? Perquè sorprèn entre cometes, ja hem comentat molts factors, però és un partidàs, no? Barça-Atlètic de Madrid, no hi haurà gaires partits més així, contra l'Atlètic de Madrid, el Girona, I dels de dalt et quedarà la Reial Societat i prou, perquè ha vingut l'Atlètic Club també. Vull dir...
La segona volta el Barça, els partits complicats els tindrà tots fora de casa.
L'afició, però...
Sí, vindrà Sevilla, Betis...
Sevilla, Betis, sí. Atlético de Madrid, Madrid... Però bueno, això ja serà una altra història per més endavant.
Això
però...
sí, els 40 i pico mil que demà vagin a Montjuïc, que s'abriguin molt, que diuen que baixaran molt les temperatures i que demà es notarà aquell fred que es diu de Montjuïc.
No, no, però que ara estava repassant el calendari, és que és pràcticament sí, sí, l'última sí, oportunitat sí, per veure... Després ve el Girona, però per veure un equip, diguéssim, de dalt, excepte la Reial Societat, que ve la segona volta.
Però és que l'afició, és el que anava a dir abans, crec que està responent de meravella, eh?
No, sí, fins ara sí, sí.
És a dir, sempre
sí.
s'ha catalogat l'afició del Barça o l'assistent al Camp Nou de ser una persona molt gourmet, molt reactiva, que primer ha de veure per aplaudir, i en canvi jo crec que l'afició del Barça, des que ha detectat els últims anys que l'equip va molt just, està donant una lliçó d'estar al costat de l'equip, de fet, més fins i tot en alguns moments dels últims anys del que hauríem pogut esperar, i això és digne d'elogi, perquè el barcelonisme jo crec que està canviant, està veient que l'equip està patint contra el Porto, en molts moments l'equip quan estava patint, el públic animant, corregint el nom d'Iñaki Peña, crec que té molt de mèrit, i el Barça necessita l'afició, òbviament.
Sí. Jo crec que hi va haver-hi un punt d'inflexió post-pandèmia al Camp Nou, que es va notar en el tipus d'animació del Camp Nou, i especialment aquesta temporada, a Montjuïc, que hi ha un públic totalment diferent o majoritàriament diferent al del Camp Nou, en què la majoria eren abonats i d'una edat doncs, més avançada, més gran, doncs crec que també hi ha un canvi de dinàmica, perquè és això, com diu el Toni, que s'anima molt i de manera sostinguda al llarg dels 90 minuts.
La temporada passada va ser molt bèstia, eh?
Per 0-3 amb
el Bayern és
i els jugadors i la grada amb comunió ovacionant-se, sí. Això a Can Barça feia molts... No, o sigui, no ho hauríem pogut predir. No.
I la temporada passada...
Recordo que també es va fer un debat de si eren necessari o no, perquè també hi havia que sí, estaven sí. A favor o en contra, però és veritat, va passar.
Aquests detalls són detalls que jo crec que els jugadors han de tenir. I al final, jo com que sempre passa que el futbol és de la gent, i passa moltes vegades el debat aquest que els aficionats que viatjaven en partits de Champions i que si el Barça palmava se n'anaven tots cap al vestidor i es quedaven als 1.000 o els 2.000... Que... No costa res apropar-te i em va semblar que va estar bé aquell gest dels jugadors i del públic del Barça. I la temporada passada, la mitjana, que va ser de 80.000, més o menys.
Va ser l'estadi amb més espectadors sí. D'Europa.
Sí, sí, hi ha un canvi a l'afició del Barça, d'acord, post-pandèmia.
A veure què passa amb aquesta crida a última hora del president Joan Laporta, dels jugadors. Vaja, el club ha intentat en les últimes hores a través de les xarxes socials a animar que els aficionats del Barça vagin demà a Montjuïc. Mig minut i parlem d'altres qüestions d'aquest partit entre el Barça i l'Atlètic de Madrid. Per exemple, de Joao Félix.
RAC 1. Una banda sonora donarà llum al que estimes i fas néixer. El disc de la Marató per la salut sexual i reproductiva. 19 cançons que il·luminen el que s'ha fet invisible. El disc de la Marató, a la venda aquest diumenge amb el teu diari. I ara, pel mateix preu, amb la compra del CD pots descarregar-te-la en digital. RAC 1. Tots som 1.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballera.
La prèvia, com deia, d'aquest Barça Atlètic de Madrid, marcada sobretot per un nom, la de Joao Félix, fa dies que en parlem. L'altre dia rebia de Griezmann, Laia, i avui ha rebut del Cholo Simeone.
Sí, en aquest cas de manera preventiva, per si demà juga, que jugarà i fa un partidàs.
Yo le digo lo que pienso. Digo, el fútbol no se explica por un partido. Un partido es un partido. Lo importante es la continuidad, el sostener... un trabajo, el tener una historia detrás, y creo que eso es lo que cuenta un partido, lo pueden jugar bien todos.
Xavi, tot el contrari, bones paraules, i espera que tot plegat serveixi de motivació extra, tant les paraules d'avui del Cholo com les de l'altre dia de Griezmann.
Debe servir de motivación, ¿no? Le pasó el día del Porto, ¿no? Que es, él es de Benfica y le motivó. Y nos ayudó a conseguir ese resultado tan importante en Champions, pues mañana lo mismo. Tiene que ser una extra motivación para él, ¿no? El hecho de jugar contra su ex equipo y a la vez que pertenece todavía al Atlético de Madrid, pero creo que está muy motivado, está feliz, nos está aportando mucho, está implicado, está siendo constante y a partir de aquí dependerá de su rendimiento, pero estoy encantado de momento de su rendimiento y de cómo está en el, cómo se ha adaptado al grupo.
Joao Félix amb contracte amb l'Atlètic de Madrid fins al 2029, és a dir, que encara li queden una pila d'anys, i de moment s'ha dit al Barça fins al 30 de juny d'aquesta temporada, del 2024.
Home, com a mínim picat demà sortirà, no, Joan Martí?
Sí, i a més té males puces en aquest sentit, Joao Félix, eh? No oblidem, sí? Que ell va jugar al Porto de petit i amb el Benfica quan va a Dodragao, a les categories, no sé quants anys fa, va allà i fa callar l'afició del Porto, i fins i tot amb una peineta, és a dir, que se les guarda bé, és a dir, jo crec que demà Joao Félix qui marca ho celebrarà i amb ràbia.
Sí, no, jo no tinc cap dubte que ho celebrarà. També m'ha sorprès, no de Griezmann, però sí del Xolo, que d'aquella manera, però que justament en la prèvia d'un partit com el de la mà, faci aquestes declaracions.
Primer, és cert que primer li han fet una pregunta de Joao Félix i ha dit, diu, jo de jugadores que no son míos, no hablo. Sí, i tal, 3 segons de resposta, però s'ha anat escalfant i al final una roda de premsa, per cert, molt curta, em sembla que ha durat en total 7 minuts, ha anat per feina al Xolo, li ha tirat aquest pal a Joao Félix.
Sé que la sensació és que hi ha molta tensió i que hi ha hagut molta tensió i que el Simeone es va jugar molt fitxant a Joao Félix en el seu dia, perquè perd a Griezmann i posen més diners dels quals ingressen per a Griezmann per fitxar Joao Félix. I no li surt bé, no li surt bé, i al final és ell el qui acaba demanant, el que acaba forçant que Joao Félix surti. Llavors aquí hi ha molta rancúnia aquí al mig i que d'alguna manera veurem com surt demà. Jo sempre soc partidari de, si fos entrenador i tinc un jugador en aquesta situació, fer-lo jugar, absolutament. Penso que això només li pot anar bé amb el jugador, o més bé que malament, i veurem si demà, doncs, Joao Félix, que si alguna cosa jo crec que se li pot criticar aquesta temporada és que ve de marcar contra el Porto, però que li ha faltat un punt d'efectivitat. Penso que demà és un bon dia, una mica, doncs, per contrastar això i per demostrar on vol jugar la temporada vinent, tot i que crec que ja ho sabem tots una mica.
A l'Atlètic de Madrid segur
que no. No,
a l'Atlètic de Madrid no. No, i a més, recordeu-vos les imatges aquelles de per temporada a Los Angeles de San Rafael, que va estar apartat, després hi ha el pique que hi ha a Madrid amb el tema dels petos, no? Amb Correa, crec.
Sí, sí. Ell va jugar les seves cartes perfecte,
sí, ell ho va fer, sí,
per forçar a no poder seguir a la plantilla.
Ell tenia clar que ja no volia seguir. Llavors, a partir d'aquí, a mi em sorprèn, deia Simona, també em sorprèn de Griezmann, realment, les declaracions de l'altre dia, i sobretot a 2-3 dies del partit. Crec que ha de ser un plus de motivació de Joao Félix, i a més el partit que ve de fer amb el Porto, el gol i tal, jo crec que l'ha d'ajudar a acabar d'explotar demà.
Jo crec que Joao Félix és un d'aquests jugadors que per la part bona i per la part dolenta, en dies assenyalats, en dies que el punxes, et dona un extra, no? Això que tenen els jugadors de molt talent o els cracs, és a dir, no és el típic jugador que quan li poses la pressió a sobre, el focus, aquell dia es veu agobiat i no té el seu millor dia, al revés. Jo crec que aquestes grans cites a ell li agraden. En canvi, li fan més mandra perfils d'allò a les 2 de la tarda al Camp del Rayo, és a dir, enfangar-se. Joao Félix, jo crec que és un jugador que li fa més mandra.
Del 0 al 10, quina nota li poses de moment aquesta temporada?
Un 7.
6.5.
6.5.
Sí, anava a dir 6.5, 7.
6.5, d'acord. I amb aquestes notes, amb un sí o un no, a l'hivern ja aniries a comprar-lo com un boig?
Per quin preu? M'has de dir el preu, no? No és el mateix 10 que 80?
És la clau. Sí.
No, home, 10 no te'l vendran per 10.
Però
jo crec que a l'hivern no te'l vendran per 40, tampoc, perquè l'Atlètic de Madrid esperarà fins a l'últim moment i si no el tornarà a cedir.
És igual, posem 40. Jo igualment em dius, jo, Félix, ara mateix per 40 i no el fitxo, no me'ls gasto.
Jo també dic que no, clarament.
Jo ara al mercat d'hivern, tampoc.
Pues queda clar que de moment voleu seguir veient la temporada i l'evolució de Joao Félix en aquest Barça. Tu, Laia, quina nota li poses?
No, estic entre el 6.5 i el 7, també, sí, molt d'acord amb aquesta nota. I no el compraria per 40 milions a l'hivern i ja ho veuríem a l'estiu. Sí. Li queda molt encara per seguir aquesta constància que avui ha dit Xavi. Jo de moment no l'he vist, l'he vist molt intermitent.
Jo com Xavi no l'he constància, jo tampoc l'he vist.
Perdona, el Xolo Simeone i Antoine Griezmann
parlant de la manca de constància.
Sí, sí. És veritat que en un entorn i en un estil futbolístic que no li va ajudar gens i que realment doncs, hi ha contextos i contextos en el món del futbol. Però són dues personalitats que precisament, si alguna cosa han tingut al llarg de la seva carrera, és constància o certa constància. Per tant, no són les millors declaracions que poden fer dos companys de professió cap a Joao Félix. Que pot canviar també. És jove encara. si és que fa molt que en parlem, però és jove. Que l'estil del Barça li pot anar bé, si ja ho hem vist, que aquí li va millor i a ell li agrada, però piano, Joe piano.
Està en un moment molt crític de la seva carrera, jo crec, Joao Félix. Ah. I ell en alguna entrevista crec que ho ha deixat anar, que n'és conscient d'això. Si Joao Félix no li va bé al Barça i no es guanya a seguir aquí, només li queda una porta, eh? Que
és Aràbia.
Que és Aràbia,
sí. Sí, sí.
Dit això, de seguida parlem de l'11. Porteu-lo preparat. Jo crec que avui no és gaire complicat, però per si de cas, perquè la Laia també farà la seva aposta, evidentment, l'aposta del Departament d'Alineacions, però abans, per si ho condiciona d'alguna manera o no, hem de parlar, Laia, del lateral dret, perquè sembla que ningú hi vol jugar, eh?
No, que a Koundé no li agrada i que vol jugar de central, ho ha dit ja per activa i per passiva, però avui, en declaracions a ESPN, també s'ha despenjat Araujo, diu que no li agrada jugar al lateral.
La verdad, no me gusta jugar de lateral, esa es la realidad. Pero yo siempre digo que donde me pida el técnico, donde me pida el equipo, siempre voy a ayudar y siempre voy a dar el máximo, pero obviamente que me siento muy cómodo jugar de central, porque es mi posición natural y donde puedo rendir al 100%, ¿no?
La resposta de Xavi, que no ha donat opció a alimentar el debat i ha deixat clar que jugaran on ell decideixi.
El problema será para los seleccionadores, porque en su país juegan de lateral, tanto Koundé como Araujo. Conmigo han jugado de central, atacamos con tres, juegan de central, siguen jugando de central y algunos sí que tiene que caer a banda cuando defendemos, pero los dos juegan donde les dice el míster y donde les dice el equipo y donde pueden mejorar para el equipo, nada más. Aquí no hay ningún debate con los dos. He tenido conversaciones y se adaptan perfectamente al grupo.
Debat que també ha avivat aquesta setmana amb el bon rendiment de Cancelo al lateral esquerre.
Té un problema, Xavi, o no?
Sí. Sí, sí. És evident que ell ha de negar-ho, però té un problema. Té un problema perquè no sé com acabarà això. Ell sap perfectament que Ronald Araujo no vol jugar al lateral dret. De fet, no és casualitat un home que ja els té pelats, sí, sí, com és Ronald Araujo, que s'atreveixi a dir en públic que prefereix jugar de central. És a dir, també aquí tothom envia missatges. I a Koundé, quan ve aquí, recordem que el que fa la diferència és que Tuchel el volia de carriler i Xavi li promet que el convertirà juntament amb Araujo en el millor central, la millor parella de centrals del món. Jo crec que a la llarga Xavi té un problema i per mi el camí més fàcil és asseure a Koundé i dir donde dije digo, digo Diego, i jugaràs de lateral dret, i si no t'està bé doncs ja buscarem una sortida, però és que el funcionament de l'equip és molt millor quan condés el lateral dret.
És claríssim. Sí. I si no, realment si no s'agrada jugar a lateral dret, en el cas de Koundé, per exemple, que per mi ara està, des del punt de vista, a un nivell inferior que el d'Araujo, tal com està Íñigo Martínez, doncs l'altra opció és la banqueta, que seria l'altra opció, i jugar amb Íñigo i Araujo de centrals seria una altra opció.
Jo el que no entenc aquí és com no se'ls ha fet entendre amb els centrals que qui jugui de lateral. El Barça té una plantilla per tancar amb tres centrals, bàsicament, per quan surt a darrere atacar amb tres tios que es quedin i sigui un Ovalde o sigui Cancelo, que pugi i que doni amplitud per la banda. Llavors, efectes pràctics, quan tens la pilota fa que els tres de darrere siguin centrals. Si d'alguna manera, quan jugues com el dia del Porto, que jugues amb Cancelo llarg, Xavi d'alguna manera parla amb els tres centrals i els diu, escolta, que això és jugar a central, que al final, en quant al rol efectiu que tindreu dins el camp, no canvia molt. Jo crec que se'ls podria fer entendre fàcil, com hem vist, no sé, l'Eric García avui amb el Girona jugant de lateral, que no és lateral, que fa la central amb pilota, però el Girona tanca amb tres.
Sí.
O com fa, no sé, el Manchester City, perquè em ve el cap. És una cosa bastant habitual i que jo crec que d'alguna manera...
I ho ha dit Xavi en roda de premsa.
Sí, sí.
Ho ha dit que ho ha parlat amb ell.
Sí, però, defensivament,
defensivament sí que quedes emparellat amb l'extrem de torn.
Clar, això jo crec que és el que no els agrada. La pilota, no? Hauries de tenir més la pilota i no defensar tant.
Sí. Creus que és un problema i que pot afectar el transcurs de la temporada? Perquè, a més, el problema, diguéssim que no el tenies amb Cancelo jugant de lateral dret, però ara sembla que almenys en les grans cites al lateral esquerre serà Cancelo.
I el que em sembla clar és que des de l'estiu, quan Koundé va a parlar amb Xavi i els dos rebaixen una mica el que passa i diuen, no, que ho vam parlar, que no hi va haver aquest problema i tot plegat, des d'aquell moment Koundé ha sigut central. i que des d'aquell moment, evidentment, si s'ha hagut de sacrificar algú, doncs li ha tocat a Ronald Araujo. També, com diu el Toni, veig que no, crec que no és casual el pas que ha fet a Ronald Araujo, i en aquest sentit veurem com ho resol Xavi. Però sí que crec que té una patata calenta clarament aquí.
I sobretot... Ronald... Perdona,
Àlex. No, i sobretot, quan poses un 10 Araujo al lateral, l'equip és més sòlid al darrere.
Anava a dir que amb Ronald res és casual, ni lo de la posició ni l'interès del Bayern.
No.
És a dir, jo crec que aquí hi ha un run-run de que no sé fins a quin punt el jugador se sent tot el valorat que mereix. En global, per la posició, perquè veu que potser Koundé, entre cometes, sí que està per sobre la jerarquia perquè ell sí que és inamovible de central, perquè hi ha gent important que ha vingut amb contractes importants...
Una mica de fred de peus, eh?
Amic, jo crec que tot això que està sonant del Bayern i aquest soroll que s'està venti, no sé si és que Ronald se sent tan ben valorat com hauria.
És que sembla, Xavi, molt condicionat per les converses que ha tingut amb Koundé, i per això no l'hem vist aquesta temporada de lateral dret, i fins i tot el dia de l'Alavés, que Samu li estava fent un traje, que ho veia tothom, que s'havien d'intercanviar les posicions, Koundé anar al lateral dret i que Araujo es posés de central, va tardar moltíssim en fer-ho, tant que fins i tot el públic de Montjuïc va aplaudir es van intercanviar les posicions, que em sembla significatiu. I jo crec que Xavi està molt condicionat, i aquí Araujo ha dit, mira, si l'altre surt i fa declaracions i al final li acaben donant el que ell vol, doncs jo aquí no penso que allà arriba un moment que jo també doncs em queixo i alço la veu.
Qui posarà Laia Coll al lateral dret? Araujo? Koundé?
Araujo.
Cancelo? Ho sabrem després de la publicitat i després del turròmetre, tot i que ja ho ha dit, però és igual.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballet.
Quan alguna cosa atrau la teva atenció, un fet inesperat que et sorprèn, sents una emoció que no oblides fàcilment. Nou Honda ZR-B. Un nou SUV amb tecnologia full hybrid i una impressionant experiència de conducció esportiva. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya. Nou Honda ZR-B. Espera l'inesperat.
Busques una furgoneta per treballar? Per camperitzar? Amb moltes places. A M10 Selection en tenim de tot tipus i de totes les mides. L1HQ, L2HQ, L2H2, L3H2, L3H3. Per això som els de les furgos. Vine a veure'ns a la carretera nacional 2, número 17 de Fornells de la Selva, a la zona dels concessionaris. O bé, entra a la nostra web, m10selection.com.
Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
RAC1 presenta Via Lliure, amb Xavi Bundó en directe des de l'antena Trenlab de Renfe, al Tecnocampus de Mataró, amb motiu del 175è aniversari del tren Barcelona-Mataró. El diumenge 3 de desembre, a 10:45, un programa per commemorar la primera línia de tren de l'Estat, Barcelona-Mataró.
També coneixerem a fons l'antena Trenlab, l'acceleradora d'empreses de Renfe per impulsar la innovació tecnològica.
Diumenge 3 de desembre, a partir de 10:45, Via Lliure, amb Xavi Bundó, des de l'antena Trenlab de Renfe, al Tecnocampus de Mataró.
Us hi esperem. RAC 1.
Tots som 1. El turròmetre de Torrons Vicent.
Dos minuts i dos quarts d'una. Regalem, com sempre, un lot de torrons Vicenç, que inclou torró tou, torró de crema cremada, torró de gramunt i també el torró de xupa-xups de nata i maduixa, una de les novetats d'aquest Nadal. Participeu i pondreu a endolcir aquesta època de l'any amb el torró-torró. I va, que ja tenim un oient que vol jugar amb nosaltres. Bona nit.
Hola, bona nit.
Bona nit, com et dius?
Ferran.
Ferran, des d'on ens truques, Ferran?
Del barri de Sant Andreu.
De Sant Andreu, molt bé. Saps que has de jugar amb nosaltres i contestar dues preguntes. Qui s'ha de menjar els torrons Vicenç aquest Nadal?
Pues jo crec que el Mitchell del Girona.
Home, doncs avui la veritat és que se'ls ha tornat a guanyar els torrons Vicenç a l'entrenador del Girona.
Perquè...
I qui? Sí.
Al final tots els del Barça seran del Girona.
Ah, tots els del Barça són del Girona. Veig que tens cor dividit aquí també una mica, no?
Sí, sí, sí. Uh-huh.
I qui no se'ls ha de menjar? Qui no s'ha de menjar els torrons Vicenç, Ferran?
Pues mira, ara potser et dic una barbaritat. Ai. Però Juanma Castaño.
Ah! Bueno, opinions dels oients que d'alguna manera opinen. Sí? Sí? No t'agrada?
És impresentable.
Bueno, ho deixem aquí, Ferran, ho deixem
és
aquí.
És la meva opinió.
Sí, 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 ho deixem aquí i ha quedat clara. Com a mínim t'enviarem el lot de torrons Vicenç cap a casa, d'acord?
Molt bé.
Molt bé, que vagi bé, bona nit, bona nit.
Vinga, gràcies, bona nit.
Llibertat d'opinió fins a un punt, no, Laia? Fins a un punt que ja ens endinsàvem en un terreny pantanós, jo crec, amb el torròmetre avui de Torrons Vicenç. Va, que hem de parlar de l'11 del Barça. Repeteixes 11, Laia, o no?
No.
Compte.
No? Què, hi ha un canvi a la defensa?
L'aposta del departament d'alineacions introdueix un canvi respecte a l'11 que va sortir contra el Porto. L'11 per demà, l'aposta és Iñaki Peña a la porteria, defensa Araujo, Christensen, Íñigo Martínez i Cancelo, mig del camp Frenkie de Jong, Pedri, Gundogan, al davant Rafinha, Lewandowski i João Félix.
Christensen, eh?
Christensen per Koundé.
M'hi pujo,
Christensen,
eh?
Per Koundé.
A la colleta m'hi pujo.
Sí?
M'hi pujo a la colleta.
Sí, Koundé és suplent demà.
Tinc molts dubtes, però per alimentar una mica el debat, com que sé més que ells dos, jo crec que ho veuen més una aposta continuïssa respecte al Porto, m'atreveixo a dir que sí, que comptarà amb Christensen també.
No, doncs jo em quedo amb el bando de Koundé, perquè crec que una mica que Xavi farà opció continuïsta. La posició que em balla més és la de Rafinha, per mi, perquè crec que no fa un gran partit contra el Porto i perquè crec que és un lloc on Xavi té alternatives amb Lamine Yamal i amb Ferran Torres. Veurem una mica què passa, però per mi, a banda de Rafinha, serà el mateix 11 que guanya contra el Porto.
Jo crec que ara patirà 11. Tot i que Xavi va dir l'altre dia que no té un 11 tipus i que tots són importants, jo crec que demà jugaran els mateixos. Que a més és una manera també de donar-li continuïtat a lo de l'altre dia.
No ha realment repetit encara 11 aquesta temporada. No.
Fa sentit, realment fa sentit repetir 11.
Sí, hi ha moments a la temporada en què has de repetir 11. És més, crec que si guanya demà contra l'Atlètic de Madrid el repeteix contra el Girona.
Tinc molts dubtes jo sobre aquest 11 i no tinc clar que l'11 que he fet sigui el que té pensat Xavi o el que opino jo. Jo, personalment, sí que faria el canvi de Christensen per Koundé perquè una qüestió de meritocràcia, perquè crec que Christensen no ha errat en el que portem de temporada, que porta fent una molt bona temporada i que la irrupció d'Íñigo Martínez doncs, l'ha deixat en un segon pla, un punt immerescut, més quan crec que Koundé no està al seu millor nivell, que sí que s'està queixant molt de que no vol jugar de lateral, que ell és central, però crec que com a central està tenint errors una mica importants fora del seu nivell.
Però amb el dress code no falla, abans dels partits això aquí segueix impecable.
Sí, sí,
és clar. Amb el seu dress code,
sí,
amb el seu repertori.
Deixa'm dir també que tot ve amanit una mica amb la visita de la gent de Christensen, que és el mateix de Gundogan aquesta setmana, per reunir-se amb Deco. Que bé, es van reunir aquesta setmana amb Deco, amb el tema Christensen, un dels quals era el més calent sobre la taula, i no sé si, bueno, si dona un argument més a la teoria aquí del senyor Juan Martí i de la senyora Coll.
No, i després li afegeixo encara un altre, del que comentes, que és que avui Xavi ha elogiat Koundé.
Sí.
I normalment, no, quan un entrenador t'elogia...
Dar cera a polir cera,
Correcte, exacte. Jo crec que és... Si ja estem especulant, però si ell té pensat introduir Christensen, doncs almenys que no soni a càstig, perquè realment ara hi ha pocs motius per poder elogiar.
Aquí tothom demana, de totes maneres, És increïble, sí. Realment, que reconeixen els propis jugadors logoistes que són en aquest aspecte. Potser en el cas de Koundé, per exemple, que ho juga absolutament tot. És veritat que si demà no juga, farà un emprenyament.
Ho
estàs jugant tot, vull dir, la plantilla és de 18-19 tios i precisament això probablement és el que t'acaba donant opcions de lluita pels títols, no? L'anar utilitzant això a 14-15 jugadors regularment.
De totes maneres, jo sí que crec que és important que comenci a trobar ja un 11 tipus i sobretot una manera de jugar, és a dir, si ha funcionat amb tres centrals i amb Cancelo per l'esquerra, no començar a canviar cada partit, perquè fins ara no se li ha donat continuïtat a cap canvi que s'ha fet. I aleshores així també, si les coses no funcionen, és molt difícil trobar la continuïtat per aconseguir aquells mecanismes amb els teus companys i que tot
L'11 de l'Atlètic de Madrid també el tens?
L'11 de l'Atlètic de Madrid, sí, també el tinc. Si vols, mira, Oblaka a la porteria, tres centrals, Jiménez, Witzel i Hermoso, els carrils Molina i Samulino, al mig del camp un Coque, amb Saúl i Depol, i al davant, doble punta, amb Griezmann i Morata. Porten entre els dos 25 gols en aquesta temporada. És a dir, que atenció demà amb la dupla Griezmann-Morata.
I qui xiula aquest partit?
Xiularà Sánchez Martínez i al bar hi haurà Hernández Hernández.
Sánchez Martínez i al bar Hernández Hernández. Doncs esperem que no siguin protagonistes, no? Com a mínim, i que tinguem un partit entre el Barça i l'Atlètic de Madrid sense polèmica, la qual cosa crec que no...
Difícil.
Demano molt. 5 minuts per sobre dos quarts d'una. Ara ve el Dami a parlar una mica de l'Eurocopa. Gràcies, Laia.
Fins ara.
Fins ara. Abans de parlar del sorteig que hi ha hagut avui a l'Eurocopa, us recordo que el grup MAS continua la seva expansió a Granollers. La marca Skoda es consolida amb el nou concessionari MAS Precauto, grava't aquest nom, MAS Precauto, i amb motiu del llançament de les noves instal·lacions, no et perdis les ofertes irrepetibles amb vehicles d'entrega immediata. Després d'un any amb Skoda a Granollers, grup MAS no ha deixat de créixer. Descobreix totes les novetats a MAS Precauto Granollers. A veure, torna a ser per aquí a la taula de l'estudi el Dami López. Hola, Dami, de nou.
Bona nit, de nou.
Per parlar de l'Eurocopa i aquest sorteig que hi ha hagut aquesta tarda a Alemanya, a Hamburg, una Eurocopa que precisament es disputarà del 14 de juny al 14 de juliol a terres alemanyes, i ja coneixem els 6 grups d'aquesta primera fase, Dami.
Sí, grups de 4 seleccions, les dues primeres de cada grup i les 4 millors terceres passen a vuitens de final. Espanya ha quedat enquadrada al grup B, amb Croàcia, Itàlia i Albània. És un grup fort que hauria de passar, però serà un grup exigent. En aquest grup hi ha 3 dels 4 equips que van disputar la Final Four de la Nations League l'estiu passat. El debut serà contra Croàcia a Berlín a les 6 de la tarda, el 15 de juny, segon dia de competició. Segon partit contra Itàlia a les 9 a Helsenkirchen, 20 de juny, i tercer partit també a les 9 contra Albània a Düsseldorf, 24 de juny, dia de Sant Joan. Luis de la Fuente, que ha assistit al sorteig, ha valorat així el grup que li ha tocat a Espanya.
Grupo difícil, complicado, 4 selecciones muy poderosas, muy potentes, ya conocemos sobre especialmente a Croacia y a Italia de haber jugado contra ellos con la Nation, pero también conocemos a Albania, el gran potencial que tiene, desconocido seguramente para el gran público, pero no para los profesionales. Sabemos el potencial del grupo, pero de igual manera que nosotros podemos estar conscientes, siendo que soy consciente de ese detalle, de los rivales que tenemos enfrente, ellos estoy seguro que tampoco están nada contentos con que haya tocado España.
Diu que cal no oblidar-se d'Albània, que ha fet una classificació excel·lent, i destaca el potencial d'Itàlia i Croàcia.
Itàlia, yo te garantizo que ninguna selección querría haber tenido que enfrentarse a ella. Independientemente de los resultados que ha obtenido hasta últimamente, es una grandísima selección, muy, muy bien dirigida, además con un seleccionador nuevo y muy, muy bueno. Y Croacia, pues es una selección que la conocemos muy bien, tanto Italia como Croacia, de la Nation, pero Croacia, pues lleva los últimos años, lleva unos resultados espectaculares con grandísimos futbolistas.
Una dada, Espanya s'haurà enfrontat a Itàlia i a Croàcia a les dues en les últimes 4 Eurocopes, 2012, 2016 i 2020, i ara ho tornarà a fer l'estiu que ve. El partit inaugural serà Alemanya-Escòcia, bon partit, el dia 14 a Munic. Alemanya té un grup complicat amb Escòcia, Hongria i Suïssa. Els altres dos grups a priori més forts són el C, amb Anglaterra, Dinamarca, Sèrbia i Eslovènia, i el D, amb França, Països Baixos, Àustria i un equip que vindrà de la repesca, la Portugal dels Joaos. Està el grup F, amb República Txeca, Turquia i una selecció de la repesca del mes de març.
Aquí cal dir, Dami, que a la primera fase es classifiquen les dues primeres de cada grup i també algun millor tercer, o no?
Quatre millors tercers. Quatre de sis. Quatre de sis.
Clar,
si tens 12, és a dir, 6 primers, 6 segons, 12, i 4 tercers que et fan 16 per fer els creuaments de 8 anys.
M'has de fer molt malament per quedar eliminat.
Bàsicament, sí.
Vull dir, que parlem de grup de la mort per la selecció espanyola, però que diguéssim que si queda segona passa igualment als 8ens, i a partir d'aquí les eliminatòries són una altra cosa, i és veritat que condiciona segurament el camí, no? Però que no és tan dramàtic, no? que a mi, no, a mi personalment no m'agrada. Jo faria les dues primeres, no? I donar una mica més de valor a aquesta primera fase.
Clar, el que passa que fent una Eurocopa de 24 seleccions, ja, les dues primeres no et surten els números.
Ja.
Llavors, no. Però sí, no, clar, o sigui, un grup on passen quatre terceres, Espanya, bé, qualsevol favorita ha de passar. I les experiències de l'Eurocopa de França i de l'última sí que demostren que la primera fase s'acaba fent llarga, perquè al final les favorites passen gairebé sempre.
França és la que li ha tocat també un grup complicat, eh? Països Baixos, Àustria, i l'equip de la repesca no se sap encara qui podria ser, no? Se saben creuaments. Ho hauríem de buscar.
Sí. Ve d'una ruta concreta.
Bé, en qualsevol cas, Països Baixos i Àustria són dues seleccions fortes per la selecció francesa.
De la ruta A, que és la de Polònia, crec que era.
Ah!
Sí.
Podríem tenir Lewandowski aquí jugant amb...
La Polònia-Ucraïna.
Polònia. No hem parlat de Lewandowski avui.
Polònia-Ucraïna.
No, etcètera. No, Martí, per què em mires així? No hem parlat de Lewandowski.
No hem parlat.
Vols parlar-ne? No, és tard ara. És tard. Demà...
Confiança plena.
Demà amb calma, sí?
La pregunta és, convé que... en clau Barça, convé que Lewandowski tingui aquesta repesca i estigui en forma pensant en estar al mes de març en un punt òptim?
Sí, Marvà ahir va venir a explicar aquesta teoria.
Ahir ho comentàveu, és veritat?
Sí, sí.
Ahir ho comentàveu, que tu vas dir que... No, qui va ser?
Ferran Martínez va dir que descansés, sí, i que estigués a casa, i el Marvà defensava aquesta
també
teoria.
Sí, també és un punt.
Se la jugarà, evidentment, De La Fuente, no?, en aquesta Eurocopa, Dami? Entenc que...
A no ser que el renovin abans.
Sí, però vull dir que també marcarà molt el que faci en el seu primer gran torneig com a seleccionador.
Sí, ell ha dit que es mor de ganes de fer no només el Mundial 2026, sinó de ser el seleccionador d'Espanya en el Mundial 2030, perquè ell és un gran espanyol i sempre ho ha manifestat, i ell vol ser el seleccionador espanyol en el Mundial que es jugarà aquí. Però és evident que De La Fuente, que va arribar sense crèdit al segon partit i el va perdre a Escòcia, i arribava a la Nations League, pràcticament estan destituïts Siqueia, i en canvi ha anat tenint aquesta sort / encert de contra Itàlia guanyar l'últim sospir, contra Croàcia guanyar els penals, i després acabar de completar una bona classificació per l'Eurocopa, on només va perdre el partit contra Escòcia, i ara arriba amb tot el crèdit. Té un partit important contra Brasil, que és un amistós, però que és un partit bastant potent de classificació, i jo crec que hauria de fer-ho malament és dir no arriba a quarts de final, potser, per no començar amb tranquil·litat el cicle de Nations League i després de classificació pel Mundial.
Sou poc de fase de classificació i molt d'Eurocopa aquí a la taula?
Sí, jo sóc poc en general de futbol de selecció, sincerament.
Eurocopa, no?
Sí, no, com a Eurocopa ens hi fiquem, perquè al final a l'estiu et fiques el carro que faci falta. Però els perons aquests una mica sí que sóc poc del futbol de seleccions allà.
Em passa el mateix, jo sóc zero directament. L'Eurocopa i el Mundial la segueixo, perquè m'agrada el futbol, però les fases de grup i fins i tot la Nations League, vamos, zero.
Mira,
directament.
Avui encara no ha sortit la cançó oficial de l'Eurocopa. Recordo que la del 2020 em va agradar molt, però la d'aquest any encara no la sabem. Sí que sabem els artistes que col·laboraran. Per exemple, One Republic. Aquesta banda de pop rock nord-americana serà una de les que farà aquest himne oficial de l'Eurocopa, acompanyats també del grup de DJs italià Medusa. I espera't, Ballús, perquè en aquest meixambrat encara hi hem d'afegir la música de l'estrella del pop alemanya, l'Eurocopa és alemanya, Kim Petras. Ballús, com a crític musical que ets, què em pot sortir d'aquesta barreja?
No, a la Kim Petras no la tenia molt controlada, però penso que promet. Penso una varietat de registres, no?, que d'alguna manera s'ha intentat equilibrar.
No sé què en sortirà, però expectants al 2024. Han dit que ja a partir de l'any que ve sortirà aquesta cançó, que ens acompanyarà segur durant tot l'estiu.
Fa pinta que ho faran tot bé. Que és una organització, la d'Alemanya, que és complicat que falli en alguna cosa.
Prepara't,
Tens record del Mundial 2006 o no? O el teu primer va ser el de Sud-àfrica o va ser el del 2014?
D'haver-hi anat, sí. A la Sud-àfrica.
Sud-àfrica. Seria el Mundial del 2006, encara no.
Encara no hi vam anar.
Per tant,
però podràs... tothom que hi parla, o sigui, perdó, tothom que hi va anar diu que, que va estar molt ben organitzat i que va ser impecable.
Sí, sí, són alemanys, puntualitat
són
rectes, absoluta.
Ho tenen tot controlat, recta, però els,
tot controlat. Rectes,
però els hi falta el més important, Dami, que tenen una crisi a la selecció
és veritat,
de cavall.
Sí, 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 anfitrions tindran pressió, tota la pressió.
Tenen... uns quants mesos encara per acabar de donar-li la volta, però sí, sí, de moment estan malament i els amistosos que han jugat no els hi han sortit bé. A veure, tancaré la tertúlia amb un detall. Avui a Hamburg també s'ha decidit i s'ha aprovat, la UEFA ha aprovat en aquest cas, un canvi al format de la Champions femenina a partir de la temporada 25-26. Està canviant coses la UEFA. La Champions passarà a tenir una lligueta amb 18 equips, com la masculina, més petita, però una lligueta també, i cada equip jugarà 6 partits, 3 a casa i 3 a fora. Després eliminatòries, i també s'ha aprovat la creació de una mena d'Europa League, no sabem encara la denominació del nom, però és una mena d'Europa League, de moment sense més detalls. La UEFA, de fet, ha explicat que dilluns en donarà més de detalls i sabrem, per tant, en què consisteix aquesta segona competició. Jo crec que hi ha molta incertesa amb aquest format de la lligueta i aquest model suís de m'enfronto només contra alguns equips i no contra els altres, ja ho explicarem, això del format de la Champions, però la Champions femenina canvia no l'any que ve, sinó el següent, eh? Primer canviarà la masculina i després la femenina. Dami, alguna cosa més?
No, res més, ara parquem ja definitivament les seleccions, ens centrem en el sorteig de la Champions masculina del dia 18,
sí,
i seleccions ja queda pel mes de març amb Espanya-Brasil i les repesques, per completar ja definitivament, que és important, el quadre del sorteig, perquè el sorteig té 21 equips i les seleccions n'hi ha 21 que no coneixen 3 dels seus rivals. Un podria ser Israel, que realment si Israel es classifiqués a Eurocopa complicaria jo, sense desitjar res esportivament a Israel, no? Vull dir que els jugadors i el cos tècnic hauran fet tots els mèrits, però sí que és veritat que si Real classifiqués a l'Eurocopa a nivell logístic, de seguretat, etc., complicaria bastant i li donaria segurament una nova dimensió a l'Eurocopa.
Sí, a l'espera també del que passi, no?, en aquests pròxims mesos i el conflicte que hi ha ara mateix a l'Orient Mitjà. Molt bé, gràcies, Dami.
Gràcies,
bona nit. Ara. I també gràcies al Pol Ballús, a l'Àlex Pintanelli i al Toni Joan Martí per ser avui aquí a la tertúlia dels dissabtes al Tu Diràs. Una abraçada, nois. Gaudiu del partit demà.
Adéu, bona nit.
Un quart d'hora i la una. Encara ens queda fer una pausa i saludar l'entrenador del Barça de Futbol Sala, Jesús Velasco. Avui ha classificat a l'equip per a la Final Four de la Champions. Ara tornem.
Tu Diràs, amb Gerard Baller.
Busques una furgoneta per treballar, per camperitzar, amb moltes places? A M10 Selection en tenim de tot tipus i de totes les mides. L1HQ, L2HQ, L2H2, L3H2, L3H3. Per això som els de les furgos. Vine a veure'ns a la carretera nacional 2, número 17 de Fornells de la Selva, a la zona dels concessionaris. O bé, entra a la nostra web, m10selection.com.
La Black Week de Hyundai és única, perquè aquest any per tu es converteix en Black Year. Gaudeix de condicions especials de finançament en tota la gamma durant el primer any. I perquè més gent es pugui sentir única, ampliem fins al 31 de desembre. Finançant amb Banc CTLM SAU. Més informació a Hyundai.es.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Estàs pensant en un nou Cupra? No et perdis les ofertes irrepetibles de Baix Motor, concessionari oficial Cupra. Ha arribat el moment. Tria el teu nou Cupra a Baix Motor Seat. Tota la gamma Cupra a la teva disposició. Entrega immediata. No li donis més voltes i vine a Baix Motor. Troba'ns a Molins de Rei, Sant Boi, El Vendrell, Valls i Vilanova. Baixmotor.es.
Dotze i la una, de seguida Jesús Velasco. El Tu Diràs, abans us he de parlar d'un cotxàs del nou ZRB Full Hybrid d'Honda d'estil coupé i amb una experiència de conducció esportiva espectacular, completament equipat amb l'última tecnologia, còmoda i de baix consum, amb un motor tan potent que t'oblides que és un híbrid. Descobreix-lo a Honda.es i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya. Espera l'inesperat. Com dic, una de les notícies del dia en el món poliesportiu és aquesta classificació del Barça de futbol sala per a la Final Four de la Champions. Aquesta tarda havia de guanyar el Riga, l'equip anfitrió, i ho ha fet per 2-3. L'entrenador del Barça de futbol sala és el Jesús Velasco. Hola, Jesús, bona nit.
Bona nit.
I enhorabona per aquesta classificació. T'has tret un pes de sobre? Us heu tret un pes de sobre aquesta tarda o no?
Bueno, pues yo creo que sí, que el objetivo nuestro, por supuesto, era pasar, porque es uno de los objetivos, seguramente el objetivo más importante para el club, ¿no? El poder llegar a la Final Four y después intentar ganarla. Para eso había que ganar este grupo, jugar fuera de casa contra los tres rivales más difíciles que nos podían tocar, seguramente, ¿no? Como se ha demostrado al final. Entonces, realmente han sido tres partidos muy complicados. Incluso el segundo, que al final lo hemos ganado de bastante diferencia, pero el primer tiempo del segundo partido ha sido muy igualado y muy complicado también, ¿no? Y hoy se nos han complicado las cosas con ese gol tan temprano que han metido ellos y bueno, así es este deporte, ¿no? Hay muy poca diferencia entre los equipos y todos estudiamos mucho y hay muchísima igualdad.
El que va passar la temporada passada, us ha ajudat a tenir una experiència més o us ha perjudicat a nivell de fantasmes al cap?
No te sabría decir. Yo creo que, bueno, a priori nos ha ayudado porque hemos venido muy mentalizados, ¿no? De que a pesar del grandísimo número de bajas, a pesar de que están jugando jugadores pues lesionados, porque no hay más, sabíamos que era un objetivo prioritario, ¿no? Y yo creo que todo el mundo ha dado pues lo que tenía. Desde ese punto de vista, desde luego nos ha ayudado. Desde el otro, desde el pensar que era un fracaso si no lo conseguíamos, pero bueno, es que al final esto es deporte, ¿no? Yo lo que les he dicho a ellos, he intentado un poco que entiendan que tienen que dar todo lo posible. Después ahí puedes ganar o puedes perder, porque las juegas contra rivales que a lo mejor llegan en un momento de forma muy muy top, ¿no? Y lo complicado está es que no hay ninguna liguilla, no hay nada. Es que son tres partidos secos que tienes que intentar ganar y ya está, y no hay más. Y aquí no te perdona nadie, ¿no? Ni tienes que perdonar a nadie. Entonces es muy duro, es muy complicado y tienes que llegar en muy buen estado de forma para poder ganarlo.
I ara ho comentaves, aquesta plaga de lesions que heu tingut, li dones més valor a la classificació, tenint en compte que ha jugat gent del filial, jugadors joves, amb poca experiència?
Hombre, es que esto realmente nadie sabe lo duro que ha sido y lo duro que está siendo todo este periodo de tiempo, ¿eh? Porque no podemos olvidar que hay muchos jugadores que llevan desde la primera semana de septiembre jugando dos partidos a la semana, con un montón de viajes y con pocas rotaciones porque no hay más, y después hay un parón y se van a la selección. Todos van a la selección, entonces la semana que viene tenemos partido sábado y después otros dos partidos en la selección, todos los jugadores. Entonces claro, esto se va acumulando y claro, al final no hay rotaciones porque no hay y hay que cumplir objetivos porque es así. Entonces está siendo extenuante, ¿no? Lo hemos conseguido. Vamos tranquilos en este sentido, ¿no? Que hemos conseguido el objetivo prioritario, está hecho. Y ahora, pues, sobre todo, intentar recuperar jugadores. De hecho, no vamos a entrenar hasta el jueves, porque es que los que están muy cansados.
O sigui, els has donat festa i que descansin, ¿eh? Els jugadors, fins dijous.
Sí, eso es.
Bueno, estaran contents, la plantilla, però s'ho mereixen, tenint en compte el que heu aconseguit.
Bueno, ellos realmente me han pedido hasta el viernes.
Ah, i tu els has donat fins dijous només.
Sí, yo les he dado jueves, ya entrenamos, dijous, y ahí pues es el problema también, que con tanto partido pues no podemos entrenar. Entonces claro, al final se va perdiendo estado de forma, se van perdiendo mecanismos de juego, bueno, es todo complicado, más de lo que parece.
I a més, Jesús, per acabar-ho d'adobar, les condicions de la pista i la pilota crec que no han estat les millors. Els jugadors s'han queixat d'això. Ara que ja ha passat, creus que eren condicions acceptables per una fase decisiva de la Champions, de futbol sala?
Hombre, el balón, desde luego, no es el mejor. La pista era parqué, que yo creo que sí que estaba más o menos, estaba bien, pero bueno, es que nuestro deporte, jugar fuera de casa, es muy complicado, porque tienes mucha proximidad, hoy el pabellón estaba lleno, todo el partido chillando la gente, y no es nada fácil jugar fuera de casa, y los arbitrajes son lo que son aquí, y permiten muchísimo contacto, y es muy difícil jugar, esa es la realidad. Entonces, bueno, hay gente que lo quiere entender y hay gente que no lo quiere entender. Yo lo estudio, lo veo día a día, y es realmente duro y realmente difícil jugar ahora mismo este deporte tal y como está, porque se permiten una cantidad de contactos tremendos que llevan a, pues, a ver más lesiones y a una carga extra de cansancio, ¿no? Entonces, si no tienes muchas rotaciones, los jugadores sufren realmente, ¿no?
I volia preguntar també per un altre aspecte. Teníeu quatre jugadors apercebuts, quatre jugadors que si veien la targeta groga es podrien perdre la semifinal. Això com ho has gestionat, Jesús, des de la banqueta?
Bueno, sobre todo intentando que se olviden de eso, porque lo que hay, no sirve de nada que te quedes con una amarilla solo si te eliminan, ¿no? Entonces, en el sentido del juego, tenían que estar concentrados en jugar y, oye, y meter el pie cuando lo tenga que meter y ya está, nada más. Pero sí que es verdad que en el tema de las protestas, pues intentar hablar lo menos posible con los árbitros, porque ahí puede venir una amarilla por protestar. Como de hecho, por ejemplo, la que tenía Catena era por protestar, entonces eso no puede ser. Y en ese sentido, pues tenemos que aprender mucho y dedicarnos a jugar, que es lo que sabemos hacer, y olvidarnos un poco de las protestas, porque los árbitros son quienes gestionan todo y tienen que estar tranquilos y dejarles en paz los jugadores y dedicarse a jugar, ¿no? Es el trabajo sobre todo que hemos hecho, evitar una amarilla por protesta, no por juego.
I acabo, Jesús, la Final Four és el maig, del 2 al 5 de maig, ja parlarem de com hi arriba l'equip, falten molts mesos. T'agradaria que fos al Palau, però?
Hombre, ese sería un sueño, pero es que son todo problemas. Son todo problemas para hacerla en el Palau, ¿no? Entonces, no podemos ni siquiera entrenar ahí, o sea, imagínate hacer una Final Four que te exigen una semana, ¿no? Ojalá llegue un día que se pueda hacer, pero nos toca jugar fuera de casa y es duro, es complicado, pero es lo que hay que aceptarlo, y aún así la exigencia es la misma, ¿no? Entonces eso lo tenemos claro y vamos a hacer todo lo posible por dar una alegría a nuestro público, a nosotros mismos y al club, claro.
Jesús Velasco, entrenador del Barça de Futbol Sala, moltes gràcies per atendre'ns al Tu Diràs i enhorabona per aquesta classificació per la Final Four de la Champions. Una abraçada.
A vosotros, buena nit.
El Jesús Velasco, en directe al Tu Diràs, quan falten 4 minuts per la 1, sabem ja alguns dels rivals del Barça per aquesta Final Four. Hola, Albert Ferran, bona nit.
Bona nit.
Alguns, però no tots.
Sí, només en falta un per saber. De fet, els favorits eren els dos de la Lliga Espanyola i els dos portuguesos. De moment no hi ha sorpreses. Classificats Barça, Mallorca-Palma i Benfica. I demà jugaran l'últim bitllet l'Sporting de Portugal i l'Anderlecht. En principi els portuguesos amb un empat en tenen prou, però l'Anderlecht ja li ha complicat la vida al Barça aquesta temporada i la temporada passada, per tant, jo crec que serà prou igualat i que en principi, evidentment, favorit l'Sporting de Portugal, però bé, interessant, demà a la tarda aquest Sporting de Portugal-Anderlecht que decidirà l'últim equip que es classifica per la Final Four de la Champions.
Del 2 al 5 de maig, recordo que aquestes són les dates, encara no sabem la seu. Gràcies, Albert, eh? Bona nit. I ho rematarem amb el bàsquet. Hola, Dani Aguilar, bona nit.
Hola, Gerard, bona nit.
Perquè avui hem viscut una apassionant nit de bàsquet a Fontajau, més de dues hores perquè el Girona s'acabés enduent a la pròrroga un triomf clau davant l'Andorra.
Sí, 107 a 104 en un partit que ha estat una autèntica muntanya russa, però que ha acabat en triomf local que manté el somni viu de la Copa. Ara mateix el Girona és 6è, 7 i 5 i demà el poden empatar només Baskonia, Gran Canària, tot plegat quan falten 5 jornades per al final de la primera volta i on hi haurà, per cert, moltíssims duels catalans. En tot cas, avui, victòria amb un primer quart que ha estat un infern per als gironins. Han encaixat, atenció, 38 punts contra el Morabanc Andorra, però el Girona n'ha fet 26, fet que l'ha mantingut mínimament a dins un partit a batzegades, a ratxes d'altíssima anotació de tots dos equips, que s'ha serenat al tercer quart amb una sortida en defensa dels locals que ha deixat els visitants en tan sols 11 punts. Com s'explica això? Així responia Salva Camps.
És mental, no són les cames. Les cames són les mateixes a la primera part que a la segona part. No? És el cap. No? És voler una mica més, és anar a fer un esforç més, és posar el cos, és totes aquestes coses que són coses no tangibles. Si no apareixen aquí hi ha moltes coses
i les més important de totes, les més important de totes no apareixen, però són molt més importants, molt més importants que fer un triple.
I ja en el tram decisiu, un home, el de quasi bé sempre, Aikiro Egbo, avui autor de 30 punts, ha anat posant pedra a pedra la victòria suadíssima del Girona a la pròrroga, evitant-ne una de segona per l'error en el triple de Jan Montero, que també ha fet un tros de partit amb 26 punts. Fontejau ha xalat avui i segueix somiant.
Cara, per tant, pel Girona, creu pel Baxi Manresa, Dani, que ha perdut en una de les pistes més dures de la competició, la de l'Unicaja de Màlaga.
91-77 sí que en el seu cas fa que pugui caure de posicions de cop aquesta jornada al Manresa, això que ha plantat cara als primers compassos de partit, sobretot en atac a l'Unicaja amb altíssima anotació també. De fet, el descans perdia per tan sols 3 punts, però una llosa, les pilotes perdudes i la defensa al primer període on encaixa l'atenció 31 punts. Pedro Martínez en feia aquesta reflexió.
Hay cosas que debíamos haber entrado mejor en el partido en defensa. En defensa, no en ataque, que hemos jugado francamente bien la primera parte, pero nuestros primeros minutos en defensa no han sido al nivel que exige un equipo tan bueno y que juega tan bien como Unicaja. Y luego en la segunda parte, pues tiros que habíamos encontrado en la primera parte los hemos dejado de encontrar, y eso hay que analizarlo.
I aquesta llosa l'ha anat arrossegant l'equip ja a la segona part, entre cert cabreig arbitral, al Baxi se li ha fet llarg el partit, i sobretot per la menor rotació per les lesions, avui Gaspar i Koulibaly, jugadors del planter que han completat la llista, no han entrat en escena, i també per un imperial Ostekovski, 25 punts i 9 rebots, han acabat deixant el triomf al Carpena, on l'Unicaja segueix en ritme de creuer després d'un inici irregular. Els manresans tenen ara tants triomfs com derrotes, 6.
Avui Girona i Manresa, demà Dani, Barça i Penya.
Sí, primer jugarà l'equip blaugrana, que rep a les 5 al Granada en un altre partit trampa, com el que va disputar ahir davant l'Esbel, davant un Granada, que és avant penúltim en una prèvia en què han tingut un nom propi, el de Darío Brizuela. Posem context, primer, escoltem aquest document de l'entrevista al Tu diràs de les Cortes fa un parell de dies.
Yo creo que igual en la tele una vez vi un partido y le gustó mogollón, o yo qué sé, no tengo ni idea, pero es muy culé y a mi hermano y a mí no lo metió en vena. Y mi hermano es muy culé también y yo me he quedado con lo otro, que soy antimadridista.
Doncs bé, diguem que molta gent no ha entès el component inherent en l'esport de rivalitat en aquest comentari, que s'ha viralitzat i pel qual les xarxes s'han omplert de crítiques, per dir-ho suau, cap al basc, fins al punt que s'ha vist obligat a fer dos tuits recordant tots els amics madridistes que té, que són congermans per una banda, i parlant de rivalitat sana i divertida, només faltaria. Després d'aquest Barça-Granada, a 6:45, partides a l'Olímpic, i és que la penya tornarà a intentar la gesta contra un Baskonia a ple rendiment i també en la lluita per la Copa. Baskonia marca ara mateix el tall amb 6-5. Però que, atenció, si guanya el Joventut, empatarà el balanç amb els bascos.
Tot això a la Lliga CB, Dani. Per rematar-ho a la Lliga Femenina, avui hem tingut victòria del Cedis.
Sí, davant el Coel, Benvibre, 84-67, un Cedis que torna a guanyar dues jornades després en Lliga, se situa de manera provisional 8è amb 4-6, demà és el torn de Barça i Unigirona. Les blaugrana visiten l'Encino un quart d'una, mateix balanç tots dos, 4-5, mentre que les gironines reben a Fontejau el Baxi Ferrol, 9è, en el segon partit sense Kelsey Mitchell, el primer ja amb la nord-americana desvinculada totalment. Amb un darrer punt de bàsquet, Gerard, en aquest cas europeu, lesió de Nicola Mirotic, afectació una altra vegada a l'Aquiles, de moment baixa indefinida fins que no es faci més proves a dues setmanes del Barça-Milà al Palau Blaugrana.
I fins aquí el Tu diràs. Demà més esports a partir de les 4 de la tarda amb el Superesports i el Xavi Puig. A les 8, la prèvia del Barça Atlètic de Madrid amb el Joan Maria Pau i companyia. I a partir de les 12, quan s'acabi el post del Partidàs, s'hi posarà l'Aleix París, aquí al capdavant del Tu diràs. Que vagi bé, fins demà.
Tu diràs.
RAC 1. Notícies. Bàrbara Padilla.
Bona nit, passen 3 minuts de la una. Una persona ha mort i dues més han quedat ferides en un atac aquest vespre al districte 16 de París. L'agressor hauria atacat amb un ganivet uns vianants que hi havia a prop de la Torre Eiffel i ha acabat matant un turista alemany. Així ho ha comunicat el ministre de l'Interior del govern francès. França ja ho investiga com a atac terrorista. La policia ha detingut l'agressor, de 26 anys, que tenia antecedents i que hauria perpetrat l'atac al crit de la és gran. Benjamin Netanyahu avisa que no permetrà que l'autoritat palestina governi Gaza després de la guerra. El primer ministre d'Israel diu que seria el mateix que si governés Hamas. Així ho ha sentenciat avui en roda de premsa. Assegura que cal una nova visió, un canvi a Palestina, i que això significa, segons ell, seguretat i control israelià. Els Estats Units ja ha dit que vol que Gaza i Cisjordània estiguin sota el govern de Palestina un cop acabi el conflicte, però Netanyahu ho rebutja. Un conflicte que Hamas ha demanat que acabi ja o no alliberarà cap hostatge més. Ho ha dit el líder de Hamas, Saleh al-Aruri.
La posició oficial i final de Hamas i la resistència palestina és que no hi haurà cap intercanvi més fins al final de l'agressió i un alto al foc definitiu i efectiu.
Israel admet que sent la pressió internacional, però que la guerra és seva i que és ell qui decideix. Assegura que el conflicte està justificat i que no pararà fins a aconseguir els seus tres objectius: recuperar tots els hostatges, destruir Hamas i assegurar que el grup islamista no serà mai més una amenaça per Israel. La manifestació d'aquesta tarda a Barcelona contra el desallotjament del Cubo i la Ruïna ha acabat en destrosses al mobiliari urbà i establiments del barri de Gràcia. La protesta convocada pel col·lectiu Ocupa ha començat a les 7 de la tarda amb un fort dispositiu policial i s'ha anat estenent pel barri.